Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Xavi Hernández i el Campos, què tal, com esteu?
Hola, què tal?
Molt bé.
Que estàvem repassant el partit de Copa perquè gravem aquest episodi del reservat després que el Barça s'hagi classificat per les semifinals i repassàvem cosetes, que algunes estàvem d'acord i d'altres no, bé, coses de faltes grogues, no passa res aquí. Però el Barça ja és a les semifinals de Copa. I avui és un reservat on ja sabeu que aquí ja vaig fer un examen, Xavi Hernández. Al reservat tenim dues obsessions.
Aviam.
Quines són? Que sempre parlem... Bé, és un tema que va sortint, i hem de resoldre això. Una és el Bernat Soler i una és meva.
Té a veure amb alguna cosa de roba? Textil?
Sí, la meva sí.
Vale, doncs ja crec que sé quina és, més o menys.
I la del Bernat Soler té a veure amb el 125è aniversari.
Ah, vale.
I les litografies. Aquesta és la dèria del Bernat Soler, que està esperant que algun dia arribin les litografies, bé, ell i uns quants més, que va fer el Barça, Miquel Barceló, pel 125è aniversari, que...
No arriben,
No arriben aquestes litografies. Ja va explicar el Bernat que Barceló va voler fer alguns canvis, però tot i així no acaben d'arribar, però algun dia arribaran. I l'altra és la meva obsessió, que és la samarreta de marca pròpia. Ja fa un any, crec que fa més d'un any que vam començar a parlar que el Barça, enmig d'aquelles negociacions amb Nike, quan no anaven del tot bé i quan apareix Puma i allò s'estava enredant, doncs el Barça va agafar una tercera via, que era començar a produir samarretes de marca pròpia. I que aquestes samarretes estaven doncs, guardades en un magatzem de Catalunya Central i les tenien allà. I eren unes samarretes que van produir samarretes tant pels esportistes del club, de tots els equips i seccions, com per vendre'n algunes. Però allò, evidentment, la negociació amb Nike després va acabar bé, es va renovar, allò va quedar aturat, i les samarretes estaven allà, guardades al magatzem. I que una de les opcions, fins i tot, que s'havia plantejat en junta, però que no van arribar a votar encara ni res, era, ostres, doncs les regalem als socis, no?, que en tinguin una, que són molt especials. I va quedar aquí el tema, i no avançàvem bé, no vam dir, ostres, algun dia aviam si veiem aquesta samarreta. Doncs bé, aquesta setmana El País ha publicat una informació al voltant d'aquestes samarretes de marca pròpia.
T'han seguit una mica.
No, bé, ells els haurà arribat per on sigui, però ells han informat d'aquesta qüestió, han entrat en la mateixa dèria que el Barça reservat i han publicat que aquestes samarretes són, evidentment, efectivament, en un magatzem de Catalunya, del centre de Catalunya, i que, concretament, El País parla d'unes xifres que són unes... que el Barça hauria produït unes 300.000 samarretes. Bé, samarretes, suposo que peces de roba, perquè va amb tot.
I clar, perquè si tens equipació ja havia...
Havies de fer pantalons clar. I
tres
mitjons,
nous,
suposo.
Vesteixes.
No? Això segons El País. I que això li hauria suposat al Barça un cost de 4 milions d'euros. Bé, són xifres que apunta El País i que les deixem aquí. Jo sé que són xifres que no podem confirmar des del Barça reservat. Hem preguntat i no acabem de tenir-les confirmades. Per tant, no sé. Però són les xifres, com a mínim, que ha publicat El País. A partir d'aquí...
És una bona xifra, eh?
És una bona xifra
una bona
de quantitat de diners i de
Home.
Producció. Bé, producció, jo crec que 300.000, al final, si tu realment vols vendre samarretes i distribuir-les, el Barça en fa moltes, n'has de fer moltes més. No? 300.000?
Sí, dic els 4 milions d'euros.
Ah, sí, són 4.
Seran despeses de gestió, no? Que és on van els calés que...
Ah, pressupost.
Quan ens ensenyen els números...
Altres despeses.
Altres no, més aviat despeses de gestió, no? Quan has de fabricar el material, o com a mínim ens expliquen que tot el que és fabricar el material per després vendre a botigues, són despeses de gestió.
Sí, doncs deu ser allà, si és aquesta xifra que deia, que insisteixo que deia, publicava aquesta setmana al País. El cas és que a mi el que més m'interessava, no el que més, però el que em tenia més encuriosida era com era aquesta samarreta. El País no publica cap imatge. Però sí que al Barça reservat hem tingut accés a una d'aquestes samarretes.
I què?
I podem donar alguna pista de com és aquesta samarreta. Jo he de dir, en general... A mi em sembla la samarreta xula. No sé si perquè fa tant temps que l'espero que qualsevol cosa m'hauria semblat xula. Jo la trobo maca. També he de dir, el disseny és un disseny clàssic, el més obvi que faria més o menys tothom quan et diuen, si et diuen dibuixa una samarreta del Barça. És a dir, doncs franges verticals blaugranes, no ens complicarem.
Tres o quatre.
El disseny no és complicat.
Unes quantes.
Unes quantes, sí, són més aviat del format de més estratetes, però no moltes, que no allò que a vegades en tens tres només, sí, no, més, es veuen franges. I amb l'escut al pit... I amb un coll així...
Central
amb...
o...
Al pit.
Al mig.
Al mig.
A veure, jo no sé si vas arribar coll, a explicar...
I amb un coll de
pic.
De pic, que la fa... Fins i tot, jo et diria... Em recorda una mica... Diria, és una
del
mica
centenari, com, té un rotllet, eh?
Com, així, no, però no? El centenari era mig-mig.
Sí, tenia coll polo.
Sí,
era no. Coll polo, no era sí, un era pic?
Coll, no, era coll polo obert, molt obert.
No, no, i era
l'anterior
era
del centenari, que és la primera de Nike...
Pic i
sí,
mig.
L'anterior, mira, com la primera samarreta, similar a la primera samarreta.
A veure, no sé si vas arribar a explicar quina... a partir de quina marca es produïen aquestes samarretes de marca pròpia, perquè hi ha un proveïdor que et fa les samarretes. Vas arribar a explicar la marca?
Jo crec que sí que vam arribar a parlar de Hummel, no?
Hummel era... qui produïa les samarretes, tot i no aparèixer com a logotip.
Sí.
I s'assembla aquesta, per exemple?
A veure, sí, s'assembla, té un aire més, però el coll és més pic. Té un aire, una que m'ensenya, sí que és això, franges. Quina és aquesta que m'ensenyes?
La de Leibar.
La Leibar de la temporada 25-26.
Sí.
Bé, té un aire aquesta.
Que la gent busqui la temporada, sí. La samarreta de Leibar d'aquesta temporada.
I més o més
fabricada traia, per Hummel.
Sí. Sí,
però amb un coll més en pic. I vaja, en general, o sigui, a mi quan l'he vist és una cosa com molt... que em recorda una mica vintage, que clar, dic, vintage no són aquelles que anaven amb cordons. Clar, és que dels anys finals de 90 ja és vintage,
sí,
per la gent. Ja.
Ara els moderns que van a festivals de música el que utilitzen són samarretes dels anys 90.
Clar, doncs això ja és vintage. Bé, el cas, a mi m'ha semblat molt maca. El Campos que li he descrit i fins i tot potser t'he ensenyat alguna imatge, no series de la meva opinió.
No.
No. No, però totalment. O sigui, som el dia i la nit ara mateix amb aquesta samarreta. Però bé, el que sí que és la peça col·leccionista ara mateix aquesta samarreta. Jo no sé, fins i tot, jo crec que aquí hi ha un negoci, però vaja, ja veurem. Aquí hi ha contractes i Nike, no sé si veuria bé que tu traiessis profit d'una samarreta que no han fet
perquè
ells.
Perquè tot allò també va ser una manera de pressionar. Clar, Nike, sí. En el procés de negociació, no?
Sí. Sí, una mesura de pressió, però que al final deien molts, això de marca pròpia, el Barça va de, no sé si es diu en català, farol, no sé com es diu, i no, bé anava. Si anava, t'ha sortit molt car, vull dir, perquè la producció es va fer i eren moltes samarretes. Mm. Però vaja, aquesta samarreta, algun dia farem un pas més i la portarem físicament aquí,
I la pots sortejar.
I l'ensenyarem. Oh, no, me la quedo jo, llavors. Que és un incunable.
Quan et pagarien a Wallapop?
No ho sé, però jo crec pasta, que la gent pot arribar a pagar diners. És una peça important d'aquesta samarreta. És una samarreta que al seu moment també va explicar que els jugadors, ja alguns d'ells ja se la van emprovar fins i tot perquè havien de provar el tema de transpiració, de la comoditat i no sé si de seccions segur i de jugadors de futbol no ho sé. Però vaja, deixem la samarreta de marca pròpia. Ja la recuperem algun altre dia, la meva estimada obsessió. I parlem de coses del vestidor i de jugadors, que ara parlàvem de jugadors, que per cert, allò que vas dir, que us vaig dir, al Barça diuen que el febrer-març arribarà molt bé i que el Madrid estarà malament.
No, és veritat, això ho vas dir al setembre.
Us en veu riure! I veus on som?
No cantis victòria encara.
El que passa que el Madrid no és que estigui mal, és que no ha deixat d'estar malament, potser, en tota la temporada, no?
Mira, va començar bé.
Si quan ho vam dir, potser sí que estava bé. Doncs mira... Ara potser, però sí, no,
és
encara,
veritat.
Encara no, amb el Madrid no pots mai.
El Madrid està al caire de la crisi definitiva, sempre.
Sempre.
L'altre dia es va...
Algun dia acabarà de caure.
Contra el Rayo es va salvar d'un pèl. Però qualsevol dia passarà la desgràcia.
I aquí, en canvi, el Barça, doncs, Dani Olmo, Lamin... Ja que hem de dir de Lamin, o sigui, perfecte, arriba en el seu millor moment, en el tram més important de la temporada.
I jugant-ho tot, la Pobalja és història.
És perfecte, o sigui, no, la Pobalja ja és història, sembla, afortunadament, i a més ell, quan preguntes dins el vestidor, és que tampoc, a vegades les coses es viuen amb normalitat, ells només et diuen, és que aquests jugadors, quan arriba el tram decisiu de la temporada, es motiven. Que a vegades, quan comencen les temporades, i has vingut una temporada molt bona, com et ser la passada, arriba l'agost... Veu la temporada, se'ls fa molt llarga, ho veuen tot molt lluny, i ara arriba la teca de veritat.
Sí, està amb la flatxeta cap amunt.
I això, al final, també...
I
també
comença a marcar gols una mica per inèrcia, perquè al principi Lamine Yamal era molt de fer golaços, de fer una jugada personal, el dia de l'Inter, per exemple...
Bueno, perquè a ell li agrada també buscar la jugada...
De rizar el rizo, no?, una mica, i ara està començant a marcar gols més funcionarials. I això és una bona notícia, perquè els números aniran creixent en aquest sentit.
Participen els gols, és generós.
És veritat que el gol que va fer, per exemple, el camp de l'Albacete no és el gol del que li va fer a l'Inter o al Madrid, però va, és un golaç.
A primer toc,
molt difícil aquella rematada.
Sí, sí. Li comencen a caure gols de les butxaques.
És el que li faltava, no? Sí. Era l'aspecte on més podia evolucionar, i encara pot evolucionar, és aquest. Sí, sí. I ho està començant a fer.
I és molt jove i té molt marge.
I ens queda un final de temporada que pugui ser molt exitós amb aquest Lamine. I després, a l'altra banda, l'únic aquí que ens grinyola és Rafinha. Rafinha no és greu, però no acaba de fer net d'aquestes. Ja fa temps que ho vas dir, a principis de gener, unes molèsties musculars, i escolta, i ara ha hagut d'aturar una altra vegada uns dies per aquestes molèsties. Què passa?
Sí, anirà trampejant. No hi ha lesió, però sí que hi ha un risc que torni a caure. I a dins no estan gaire contents en com s'està gestionant. Hansi Flick ja ho va dir
obertament. Sí, va ser molt clar, que havien de canviar coses ells i el jugador.
D'intentar trobar la tecla. El que sí que podem explicar és que Rafinha ha transmès internament, doncs, no malestar, però sí
preocupació
o inquietud respecte a determinades rutines que ha de seguir a l'hora de repartir càrregues i a l'hora d'activar. I això és una cosa que depèn de l'àrea de preparació física. I ell, doncs, evidentment és el primer interessat en millorar, és el primer interessat en poder jugar els 90 minuts i en ser un futbolista clau. I les últimes setmanes ha sigut un futbolista clau perquè ha decidit partits, ha marcat gols, ha fet assistències, però no ha pogut tenir la continuïtat que Flick, doncs, li hauria agradat.
I no se'l veu alliberat com per fer tots els esforços que acostumava a fer, no? En alguna transició de la TDT ho han comentat, que no sempre va a tot drap, que era una de les característiques i un dels quers de Rafinha.
Quan va tornar a la lesió, va tenir uns partits que va anar a full, que va ser
regula una mica les pressions, o sembla que regula una mica les pressions, no hi va a totes.
I el dia de l'Atlètic de Madrid va ser el primer que va jugar, crec, de titular, si no recordo malament, al Camp Nou,
i
va fer un partidàs.
Va
ser la bandera de l'equip. El dia de l'Atlètic de Madrid, sense Rafinha, jo no sé si el Barça hagués guanyat el partit, perquè va ser un partit molt, molt igualat.
Sí, molt.
I va guanyar 3-1 al Barça, però perfectament podia haver empatat o perdut.
El temps afegit.
Llavors, és important que internament es trobi la tecla amb Rafinha i que pugui, evidentment, no lesionar-se, però sobretot no haver de negociar els esforços, perquè és un futbolista capital en la pressió, capital a l'hora de produir un atac. També.
Clar, és que el que t'expliquen és que ell és un jugador molt explosiu i aquests tipus de jugadors, a l'hora del que tu deies de les càrregues, són molt importants perquè has d'equilibrar-ho molt bé, perquè si no es fan bé les càrregues dels entrenaments, es desequilibren, que és una mica el que li ha passat a Rafinha. I també, clar, tots els jugadors, com tu has explicat, que Rafinha ha transmès aquesta preocupació i inquietud amb que la feina que està fent amb l'àrea de preparació física o readaptació, doncs bé, no acaba de trobar-se del tot bé, doncs clar, com tots els jugadors, la majoria, busquen un reforç extern, i si tu això no ho tens ben equilibrat i coordinat...
Perquè Flick va apuntar aquí.
Sí,
hem de saber què fa aquí i què fa fora. Clar. Tots els jugadors, com dius, tenen el seu preparador personal, i aquí ha d'haver-hi molta comunicació, perquè tens risc d'exagerar les càrregues. I ara mateix el problema de Rafinha és una sobrecàrrega que ha generat una descompensació a la cama esquerra.
Clar, i que aquestes sobrecàrregues no són lesions, però que si es mantenen, són molèsties que poden acabar.
I a risc, em sembla que descansarà contra el Mallorca.
Bé, el comunicat parla d'una setmana.
Sí, la idea després d'Albacete és que continuï descansant una mica més i a veure quin és el rival del Barça a les semifinals de la Copa per poder afrontar el partit de semifinals, d'anada de semifinals de la Copa.
Doncs Rafinha, a veure si supera aquestes molèsties, aquestes sobrecàrregues. Abans d'entrar a la batalla del Camp Nou, perquè la batalla del Camp Nou cada dia fem una miqueta aquí al Reservat, encara que no hi hagi Bernat Soler, cosetes més fora de la batalla del Camp Nou. Per exemple, Xavi Campos. Hi ha, una visita al més alt nivell d'un dels països més grans, importants del món, com és la Xina.
Sí.
A nivell de Federació Espanyola, Federació de Futbol, però també de govern, al Barça. O sigui, s'ha fet una visita.
Visita institucional del govern xinès al més al nivell, perquè ara us explicaré qui encapçala la delegació, qui ha encapçalat la delegació xinesa, el Barça, a través de la Lliga i de Javier Tebas, per conèixer el model formatiu del Barça i de la Masia.
I venen...
Fixa't qui ve. Ve una persona que és membre del Consell d'Estat de la República Popular Xinesa. Del govern xinès.
Jo, vols dir que aquest no és culer? Ja dic jo també.
És una senyora.
Pues aquesta no és culer i diu, ara vindré.
És una senyora i es diu Shen Yiqin. I és la màxima responsable de la projecció del futbol a la Xina. A la Xina hi ha milers de persones, milers de milions de persones, i ja fa un temps que s'han proposat evolucionar en el futbol i guanyar en nivell. I hi ha força diners. De moment van demanar a través de Tebas una visita per conèixer el que fa el Barça, sobretot a nivell de formació, el projecte de la Masia. La recepció l'ha encapçalat per part del Barça Joan Laporta, que ha explicat en un discurs extens què és el que fa el Barça ara i què és el que ha fet durant molts anys, les últimes dècades, per generar tant talent futbolístic. I a partir d'aquí escoltaran, prendran notes, i des del Barça, potser amb un punt de vista optimista, no es descarta convenis de col·laboració amb el govern xinès, que això suposaria també, doncs, segurament uns ingressos importants, perquè...
Clar, i a més aquests dies ja comença l'any xinès aviat, i llavors ja es quedaran, suposo, aprofitaran els partits al Camp Nou i veurem allò que fan els jugadors amb el nom xinès.
Han organitzat un amistós entre el juvenil B i una selecció xinesa sub-17, i després tota una sèrie de xerrades perquè el govern xinès tingui més informació sobre com treballa el Barça i després decideixi si vol aplicar algun dels models que hi ha aquí.
Doncs el govern xinès, que es fixa en la Masia del Barça per fer créixer el seu futbol, no és l'únic, o sigui, això passa, és una referència mundial, i hi ha molts països i molts clubs que venen aquí a aprendre de la Masia del Barça, i la Xina també és una d'ells, i segurament els tindrem al Camp Nou, a la Llotja.
El dia del Mallorca.
Del Mallorca, sí, no? Home, ja aprofiten i es queden i fan
tot el pack.
Una altra coseta que volia dir d'aquestes abans de la batalla del Camp Nou és, recordeu aquella multa de la UEFA, sanció econòmica a l'Eintracht de Frankfurt per tots aquells, tot allò que va passar amb les bengales, les destrosses, la mampara, que era una multa d'uns 30 o 35 mil euros a l'Eintracht de Frankfurt, sanció econòmica més, que no podien viatjar l'afició dos partits de Champions a fora, i vam dir, el Barça també s'espera una sanció, ells també rebran una sanció econòmica per part de la UEFA i se l'esperen alta, no arribarà a 30.000, però al voltant d'aquesta xifra. Doncs bé, finalment, aquesta xifra i aquesta sanció que ha rebut el Barça és de 17.000 euros. La UEFA també ha multat el Barça amb 17.000 euros per, clar, considerar que són responsables de deixar entrar bengales.
Per no garantir la seguretat.
Clar, són responsables de la seguretat de l'estadi, del recinte, i com que van deixar passar bengales, doncs encara que fos l'afició rival, doncs també. Ara, la multa era més alta, però amb aquesta nova relació que tenim tan bona amb la UEFA, també ha servit per, a banda d'aquella sanció econòmica del Fair Play, que encara hi és per allà, doncs ha servit per atenuar també aquesta sanció econòmica. I, per tant, 17.000 euros és la sanció que ha rebut també el Barça per tot allò, els aldarulls que van provocar l'afició rival de l'Eintracht. O sigui, a sobre, que tu vas haver de pagar i tot el malestar que van tenir els socis del Barça, doncs el Barça també haurà de pagar aquesta sanció. Fem una miqueta de batalla al Camp Nou, i si després tenim alguna altra cosa, doncs també l'expliquem.
Vinga, va.
Vinga.
Batalla al Camp Nou. No sé si ha avisat el DJ del reservat, que avui és nou, el DJ. L'he avisat, eh? Doncs batalla al Camp Nou.
La cadira del president del Barça és una de les més desitjades del nostre país. Si el màxim dirigent blaugrana s'ha convertit en l'objectiu de desenes de persones que anhelen un lloc que els provoca una atracció gairebé eròtica. Busquen prestigi? O potser els mouen motius inconfessables? Sigui com sigui, cada cop que hi ha eleccions a la presidència del Barça, es desferma una batalla que té com a únic objectiu accedir a la planta noble blaugrana.
La batalla del Camp Nou.
És que Xavi Hernández ens agrada molt aquesta, careta, aquesta
entradeta,
que sí. Doncs és del podcast de la Batalla del Camp Nou del Bernat Soler de les últimes eleccions, de 5 anys.
Una mica de reciclatge, no?
Sí, hem tret alguna cosa, parlava de Messi, l'hem tret, tot i que... Sí, sí, coses que es fan. Però és que ens agrada molt perquè...
Animaria molt la cosa, Messi.
Que aparegués Messi.
Perquè ara mateix fa pinta que serà molt avorrida aquesta campanya, no?
Tu creus que apareixerà
Messi? Ah, t'he guanyat, no, això, el Jan?
Tu dius avorrida perquè tu et va la marxa a la candidatura a la Porta. Si són els favorits et diran millor que sigui avorrida, no?
Sí, clar, al final...
Tu vols una mica de...
Que no siguin un tràmit, no? Que hi hagi una miqueta de salseo.
Bé, doncs tot just acaba de començar, no sabem què pot passar aquí. La campanya de la Porta, el president ja va dir, ja ha anunciat el dia que dimitirà, serà el dilluns 9 de febrer, es farà la Junta, dimitirà i es decidirà llavors qui es queda, quins directius es queden i quins marxen.
Quants es quedaran, ho saps?
Un 6, crec que eren... A veure...
És un terç mínim,
és
no?
Sí, és Juste de president, els que són obligats per estatuts, tresorer i secretari, Cubells, Juste... I crec que 3 més, llavors, quedaran...
Juste, Cubells, Oliver...
Riudalbas, possiblement, també, que també...
Xavi Barbany...
Barbany potser se'n va fer campanya, no? És molt pròxim al Pinyol, no?
Sí.
Bueno, viatja bastant.
Ja, però encara que sigui pròxim, algú s'haurà de quedar, no?
Algú pròxim.
Algú pròxim s'haurà de quedar,
Elena
també.
Fort, jo tinc ganes de veure què fa Elena Fort, que jo crec que... que ha quedat una mica tocada amb tota la història de la grada d'animació. Ella va baixar molt al fang i ara la reunió aquesta que hi va haver per llimar aspereses va ser descavalcada, aquesta reunió.
Això és política, no? Tu creus que la relació o el rol d'Elena Fort queda tocat per això?
Ella a nivell sí, personal, sí. Diu, no de rol, no?
Vaja, a mi em fa la sensació que això...
Jo entendria que porti, que acumuli un desgast
a Elena Fort desgast amb això i amb les obres
del Camp Nou.
I l'Espai Barça.
Perquè sí. És de les... directiva, que més marcada
que ara aparegui Alejandro Echevarría i la partin de la negociació és un gest polític, diria que molt pensat també en el procés electoral, no?
Home, 100%.
I creus que li ha fet gràcia a l'Elena Fort, això?
Crec que no li genera un gran problema. Crec.
Potser ho ha entès i ha dit o encantada d'apartar-se.
Exacte.
Perquè jo diria, saps què? Si algú s'ofereix voluntari, vols gestionar-ho tu,
a veure,
endavant.
A veure si es queda a la Junta o si se'n va fer campanya activament amb el Jan.
I després, de tots aquests, si guanya la Porta, quants tornen? Si algun del perdem pel camí, ja, d'aquests directius.
I quants dels que van marxar tornen, també?
Ah, sí? Pot haver-hi algun?
Dels que van marxar,
hi ha un que s'està pensant, eh?
Sí, Eduard Romeu, però sí. Eduard Romeu és molt culer i li agrada molt, no?
Està a la Fundació, encara sí. No ha perdut el peu amb la Junta. Així com Juli Guiu i Jordi Llauradó sí que realment van aixecar una paret, Eduard Romeu no és així.
Sí, no, home, sempre, jo crec que el cuquet aquell que parlen la gent quan es presenta per ser directiu o president, el cuquet aquest, o Víctor Font parla molt del cuquet aquest, jo crec que Eduard Romeu el té, però bueno, ja veurem. I de la campanya en si, de la Porta, què en sabem? A veure, com s'estructura, què passa, hi ha director, hi haurà un Lluís Carrasco 2?
Lluís Carrasco s'ho mirarà des de fora, no farà de cap de campanya de la Porta, això està clar. Llavors, coses que podem explicar. L'actual director de comunicació del Barça, sí. Gabriel Martínez, agafarà una excedència al club per dedicar-se...
Tècnicament, excedència d'aquelles com s'entén... No pot, no? És com una cosa de marxar amb sou sense...
Un permís no remunerat.
Un permís, exacte.
Sí, agafarà... Sí. El tecnicisme concret és aquest.
Sí, sí.
Un permís no remunerat... per deixar de cobrar del club i deixar les funcions pròpies d'un director de comunicació d'una empresa com el Barça, d'un sí. club com el Barça, i es dedicarà en cosa i anem a la campanya. Llavors farà una mica la funció de director de comunicació de la campanya. Estarà molt a prop de Joan Laporta. I una altra figura, que també ha estat molt vinculada al club els últims anys, tot i que no ha estat en plantilla, no ha treballat al Barça, sinó ha treballat pel Barça, és Jordi Cuminal.
Home, aquest ha sortit també al reservat algun altre dia.
Jordi Cuminal és una persona molt pròxima a tot l'entorn Junts per Catalunya, l'entorn Convergència Democràtica, i ell ha estat assessorant Joan Laporta a nivell de comunicació i d'estratègia durant els últims anys, facturant com un proveïdor més al club, i ara doncs formarà part també...
Facturava com a assessor sí, d'això, l'estratègia externa.
A través d'una de les seves empreses. Sí.
I ara serà l'assessor
estarà treballant en campanya al 100% per reforçar missatges a nivell...
Li portarà l'estratègia.
Sí, a nivell institucional de la porta de la seva candidatura i l'ajudarà a guanyar les eleccions.
I no tindrà director de campanya.
Pel que sabem, si no, o no n'hi ha o encara no han decidit qui és. Però la figura aquella clara de Lluís Carrasco ara mateix no
existeix. Jo crec que allà dins creuen que no la necessiten tant com la van necessitar en aquell moment, perquè al final, a part que les enquestes et donin siguin molt favorables, diríem que, clar, una cosa és començar des de fora, voler entrar, l'altra és renovar. Sempre és més fàcil, diuen, no?, des del govern. I Lluís Carrasco participarà en alguna...
Home, jo penso que ell té informació, ell és un observador molt actiu i un participador molt actiu en les tertúlies de l'entorn del Barça i...
D'alguna manera participarà.
I d'alguna manera segur que participarà.
I ja dins al voltant de la porta, ara ho estàvem centrant molt en la porta perquè estem, és el tema, no per res, sinó un altre dia parlem dels altres candidats, apareixerà un altre factor que s'ha endarrerit, diríem, la seva aparició, dos mesos, que segurament el beneficia o no?
Que s'hagi endarrerit o l'existència de...
L'existència d'això que surti.
El què?
Home, la intenció que tenen ells allà dins és que el reforci.
Què és?
És un llibre.
Ah,
un
sí.
Llibre, el llibre que ell, te'n recordes, que havia de sortir el mes de desembre.
Sí, el 16 de desembre, si no vaig errat.
Com es diu el llibre?
Així hem salvat el Barça.
Així hem salvat el Barça i la portada pot ser aquella que surt ell amb un casc d'obra,
sí,
no?
Sí, amb un casc d'obra.
I així com fent els braços amunt o alguna cosa així. Així hem salvat el Barça.
I l'ha escrit?
L'ha escrit conjuntament amb el Fonalleres. Mm. És Maria Fonalleres.
Ah, conjuntament,
Sí, es basa en entrevistes que li ha fet Fonalleres a la porta. I les entrevistes, pel que em diuen, van acabar el novembre. Estava previst treure el llibre el desembre, però hi ha hagut alguna actualització i finalment sembla ser que sortirà la llum l'última setmana del mes de febrer.
Perfecte per la campanya.
Sí, però et diré una cosa.
S'ho han fet de nivell.
No, tot i que algun de les persones que ha seguit aquest projecte en el meu cas m'ha manifestat i me'l crec bastant que li generava fins i tot un punt de contradicció ètica. Perquè aquest projecte té un punt de propaganda, és veritat, però estava pensat per finals del 25, no per caure enmig del procés electoral. I hi havia certa incomoditat, perquè és veritat que podia semblar un...
Que aprofites per treure't un rèdit.
Un actiu electoral, però que tampoc era únicament aquesta la intenció.
També és veritat que s'ha perdut l'onada bona del Nadal.
I que l'endarreriment... Exacte. I a nivell comercial era més interessant que sortís al desembre que no pas ara. I si no, ja t'esperes a Sant Jordi.
Exacte.
Però que l'endarreriment, i això m'ho han assegurat i me'ls crec, és per una qüestió més editorial, tècnico-editorial, que no pas per una intenció estratègica de cara a les eleccions. Que després és veritat que la porta l'afavoreix.
Si un llibre que parla de la teva gestió, que s'ha fet amb la porta, i que suposo que parla bé de la gestió de la porta, no crec que faci un llibre que parli malament de la gestió, doncs, home, clar, evidentment això sempre és un punt més a favor.
T'imagines que ens explica per què es va pagar la renda d'ell?
Això ja t'ho he dit.
No, però per què de veritat?
Això ja t'ho he dit, Xavi, no volies treure. Això ja t'ho he dit en assemblea.
Això no tinc prou amb aquesta veritat.
T'ho he dit en assemblea, és una comissió, i t'ho va explicar obertament. No. I també aquestes dates, ara m'apunta el DJ del reservat, clar, que és més a prop a Sant Jordi. Sempre els llibres s'han de treure en aquestes dates per treure un bon profit de Sant Jordi.
Vendrà més o menys que Xavi Bosch?
Menys.
Home, menys. Com ha de vendre més que Xavi Bosch?
T'imagines que el superem?
Home, un llibre de la porta explicant les seves aventures... les seves aventures
general.
Més que la seva gestió sí que seria un best-seller.
Ostres, a cor obert, la porta tot el que els rumors que t'expliquen, però ell explica la veritat de totes les seves aventures fora del Camp Nou. Home, serà fantàstic.
Sí.
Les seves celebracions.
Seria divertit.
Ostres, això li hem de proposar, a veure si ho vol fer. Un cop ja guanyi. I les eleccions sí, les guanya. Sí, les guanya, sí, les guanya. Que ho he donat molt per fet. Veurem aquí la batalla que presenten doncs Víctor Font i, de moment, Xavi Vilajoana i Marc Síria, que són els noms que, de moment...
Hi haurà algú altre o no?
Bé, estan pendents de Joan Camprubí, de
no
Som
fa pinta,
un clam.
No?
Si s'acabava, diríem, adherint a Víctor Font... també es va dir de Vilajoana, però vaja, s'hi ha acabat derint. Sembla que la gran aliança de l'oposició no es farà. I a partir d'aquí...
Mira que doncs, ho han intentat,
Ho han intentat i ho estan intentant encara, a hores d'ara. Hi ha moltes pressions de certs sectors
per s'ajuntin. I quants candidats creieu que...
Que passaran firmes?
Sí. Tres.
Dels quatre... De, o sigui, la porta i dos més. En queda un fora, dels tres que hem dit ara?
Sí.
És difícil, no sé, però
només
jo no
hi ha un partit al Camp Nou, no?
Només hi ha un partit i és el dia abans que s'acaba i és el dia abans que s'acaba el termini per recollir firmes, no? En calcula malament
els tremis,
en els tremis. I són 2.300 o 2.400, són moltes firmes, és molt difícil,
Tomàs Sirià ja va treure amb allò de... amb aquella iniciativa
però no les va
per portar
totes,
un punt
no?
a l'assemblea.
Sí, sí.
Va recollir gairebé 2.000,
no? Bé, aquí
no?
deu tenir ja també dades que de gent que pot ser, perquè això és una altra història, però vaja. I això. Bé, la batalla del Camp Nou, anava a dir... Teníem més cosetes per dir fora de la batalla del Camp Nou. Teníem una història que parla d'un... Què podem dir? Com podem dir? Un recurs que el Madrid ha perdut amb un judici?
Una altra batalla perduda de Florentino Pérez.
Una altra batalla perduda de Florentino Pérez?
Sí. I aquesta té relació amb el Barça.
Negreira.
En relació amb Negreira? Sí. I llavors tenim detalls de... Què és el que...
Molts detalls i gairebé pornogràfics.
Has esgotat el temps del Barça Reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.